i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot. Cada dia a Ràdio Estel dediquem uns minuts a la poesia amb l'Espai Espurnes, amb Carme Catà i Eduard Soler. Una selecció poètica pel teu dia a dia. Recorda-ho, cada dia a les 10 de la nit i a les 2 de la matinada, minuts poètics amb Espurnes, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Passant 2 minuts a 9:15.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Empresa col·laboradora de la Copa en el Món de Bàsquet 2014.
Què tal? Hola, Catalunya, hola, Andorra. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. No sé què us semblarà, però vaja, el sorteig ha deparat el Barça Iberostar Tenerife, València Laboral Cucha per un cantó del quadre i Real Madrid Herbalife i Unicaja Cai per l'altre. Si no hi ha sorpreses, Barça-València i Real Madrid-Unicaja haurien de ser els enfrontaments de les semis de la Copa 2014, però ja sabeu que en una Copa no es pot aplicar el compte de la lletera, així que veurem si hi ha o no sorpreses en els quarts de final. I la final, doncs, diumenge 9 de febrer a les 6 de la tarda. Barça i Madrid només es veurien les cares en una hipotètica final. Això, doncs, és el que ha deparat el sorteig de la Copa que s'ha dut a terme aquest migdia al Museu de l'Automòbil de Màlaga, ciutat que acull la 78a edició de la Copa. Francisco de la Torre és el seu alcalde.
Una Copa del Rey del baloncesto español es un acontecimiento deportivo de primer orden. El baloncesto español es uno de los más potentes del mundo, por tanto, estamos hablando de un acontecimiento de referencia internacional. Y veremos emoción, veremos espectáculo, jugadas impresionantes, como siempre. Veremos la afición volcada, las aficiones volcadas.
I Eduard Portela, president honorífic de l'Associació de Clubs de Bàsquet.
Creo que no falto a la verdad si afirmo que la Copa del Rey es sinónimo de éxito. Es sinónimo de espectacularidad para entusiasmar a miles de aficionados que llegarán desde toda España, Europa y mundo. En la CB nos sentimos orgullosos de haber logrado que la Copa del Rey haya adquirido la dimensión que hoy tiene.
Doncs del 6 al 9 de febrer, d'aquí a poc més d'una setmana, els amants del bàsquet tornarem a gaudir amb una Copa del Rei. I a tot això, aquest cap de setmana finalitzava la primera volta de la Lliga Endesa amb les victòries del Barça a Sevilla, a la pista del Cajasol d'Aito García Reneses, que complia 40 anys, que es diu Revit, 40 anys a les banquetes. La victòria de la Bruixa d'Or Manresa a Tenerife, importantíssima la victòria, la pista del Librostar, contundent, la trajectòria fora de casa dels darrers 2 partits, 2 victòries pel conjunt de Borja Comenja, més la derrota del Fiat Joventut a la pista del València, una primera volta de campionat que ens ha deixat a un Madrid històric, invicte, amb 17 victòries consecutives, un València doncs també històric, segon amb 15 victòries, tan sols 2 derrotes, un Barça que va de menys a més, sembla que arribarà prou bé a la Copa. Això sí, si la vol guanyar haurà d'oferir una imatge ben diferent de la que va mostrar ahir a la pista del Cajasol. I l'Unicaja de Màlaga, quart classificat, gran feina, sens dubte, la que està fent Joan Plaza, i veurem què serà capaç de fer el conjunt malagueny en aquesta segona volta en el top 16 de l'Eurolliga i també doncs, a la seva Copa del Rei. De la primera volta de la Lliga Endesa també destaca les 8 victòries del Fiat Joventut i les 6 de la Bruixa d'Or Manresa. Molt meritori el que fan tant badalonins com manresans fins al moment, perquè de moment tan sols s'ha recorregut mig trajecte. Encara queda l'altra meitat. Passen 7 minuts de 8:45. Comencem.
Bàsquet al dia. Òscar Merino.
Doncs comencem el programa saludant a la gent, a l'equip, a l'equipàs del bàsquet al dia. Passen 7 minuts, com deia, de 8:45 de la nit. Hola, Adrià Santa Susagna, bona nit.
Bona nit.
Felicitats.
Gràcies.
21 anyets, eh?
21, 21.
Qui els agafés, eh? 21 anyets.
Aquí estem, tu.
Com queda el dia?
Molt bé, molt maco.
Sí?
I treballant, i en bàsquet.
Escolta, què més vols?
Què més vull,
què més vols? Exacte. Exacte. Doncs felicitats a l'Adrià Santa Susagna, que avui fa 21 anys. El control tècnic Jordi Carretero. Jordi, 21 anys d'on tens? 23, no? Ah, el doble? Mira, té el doble. En té 42. Perdona, eh? No sé si volies que ho digués, eh? I també hem de saludar el nostre productor, el gran Xavi Pagan. Diria que és el més veterà de tots. Diria que... 45 en fas? D'aquí poc. La setmana que ve és el seu aniversari, eh? És a dir, faràs 46. No, farà 45 la setmana vinent. Doncs escolta, el més veterà, sens dubte, el gran Xavi Pagan, que en té... O farà 45. Jo en tinc 35. Escolta, avui ja ens hem... Sinceritat aquí. Absoluta,
tot,
absoluta
tot,
aquí, al Bàsquet al Dia. Doncs amb l'equipàs del Bàsquet al Dia, que comencem una setmana més amb tot el bàsquet aquí a Radio Estel.
Connecta amb nosaltres. Busca Bàsquet al Dia al Facebook i al Twitter. Envia'ns un correu a basquetaldia@radioestel.cat o truca als telèfons del directe 93 409 2771 o 93 409 2772. Esperem els teus comentaris.
I ja sabeu que si voleu dir la vostra sobre el que ha donat de si la primera volta del campionat de la Lliga Endesa, si també voleu trucar per explicar-nos, escolta, quants anys teniu, ja posats, o sobre els creuaments als quarts de final de la Copa del Rei, no sé si teniu algun equip favorit perquè conquisti el segon títol de la temporada. Si voleu contactar amb nosaltres, ho podeu fer al 93 409 2771, 93 409 2772. El Xavi Pagan ja està pendent de les línies telefòniques o també el correu del programa Bàsquet al Dia, bàsquet amb K, bàsquetaldia@radioestel.cat, o el nostre Twitter @bàsquetaldia. Nosaltres sí, hem sortit al carrer per saber, doncs, què opinava la gent, per segons les opinions de quin és el seu equip favorit per conquistar la Copa del Rei, que es disputa la propera setmana a Màlaga.
Pues yo creo que al Madrid. La meva mare li encanta el Madrid. A veure, entre futbol li agrada el Barça, però en bàsquet li agrada el Madrid. No sé, la forma de jugar i tot això li agrada. Els passes i no sé. Ella quan veu jugar a bàsquet, no sé, és una boja, crida com boja.
El Barça, sense cap mena de dubte, guanyar el Barça.
Aquí em dice nadie mejor que nadie. Date cuenta, ¿no? Que te dicen... Qué burrada. Nadie mejor que nadie. Ni tú eres mejor que yo, ni yo soy mejor que tú. Todo el mundo tenemos nuestra parte buena y nuestra parte menos buena.
Adrià, avui la gent... Diríem que no estava massa inspirada, no?
No massa inspirada, però bé, bueno, aquest nen que hem sentit al principi, la seva mare, una boja, del bàsquet.
No, ho ha dit ell, eh?
Ho ha dit.
Una boja, però una boja del bàsquet,
i apostava fort pel Madrid, eh?
I segur que escolta bàsquet al dia.
Segur.
No tinc cap dubte. Doncs les opinions de la gent del carrer sobre el favoritisme o no, qui creuen que pot conquistar aquesta Copa del Rei de Màlaga 2014, la setmana vinent comença la competició. I per cert, que al llarg de la setmana estigueu pendents del Twitter del programa @bàsquetaldia, perquè sortejarem una entrada doble per anar aquest dissabte a 2:15 a diumenge a 2:15 a l'Olímpic de Badalona a veure el Fiat Joventut Bruixa d'Or Manresa. Dit això, explicar-vos que en el programa d'avui hem de recordar tot el que ha passat aquest cap de setmana, el que ha succeït en la 17a jornada de la Lliga Endesa i escoltar, òbviament, el que diuen els protagonistes sobre el sorteig de la Copa del Rei d'aquest migdia. I de tot plegat, escoltarem el que ens diuen els experts d'avui dilluns, l'exjugador Albert Illa i Julián Felipó, company periodista del Mundo Deportivo. Amb tot arribarem a 9:45. Ara toca repassar noms i notícies de la jornada. Yeah. Let's go! I com no podria ser d'altra manera, hem de començar parlant de la CB i de la Copa del Rei.
Sí, perquè ja tenim encreuaments i horaris per la Copa del Rei. Dijous 6 de febrer, a les 7 de la tarda, Madrid, Herbalife, Gran Canària, i a partir de 9:45 de la nit, Unicaja, Caixa Saragossa. Divendres 7 de febrer, a les 7 de la tarda, València Bàsquet, Laura Alcucha, i a partir de 9:45, Barça, Tenerife. Les semifinals, dissabte 8 de febrer, a les 7, el guanyador del Madrid, Canàries, i Unicaja, Caixa Saragossa, i a partir de 9:45, els guanyadors de València, Laura Alcucha i Barça, Tenerife. La final serà diumenge 9 a les 6 de la tarda.
Madrid.
Acaba la primera volta amb tot de victòries. 17 partits guanyats de 17 enfrontaments. La darrera víctima ha estat l'Unicaja de Màlaga, que va perdre Madrid per 88 a 67.
Els millors.
Àlex Mumbrú del Bilbao, Kim Tiley de Luca Múrcia, Sergi Llull del Madrid, Walter Tavares de l'Herbalife Gran Canària i Pedro Llompart del CAI de Saragossa.
El millor.
Kim Tiley de Luca Múrcia, la seva bona actuació a Saragossa amb 27 punts, 11 rebots i un 34 de valoració li donen la seva segona designació com a jugador de la jornada de la seva carrera. El segueixen Sitafa Sabané amb 31 punts de valoració i amb 29 Ben Hansbrough.
Punts, rebots i assistències.
Àlex Mumbrú, el més anotador, amb 33 punts, seguit de Kim Tiley amb 27 i Sitafa Sabané amb 26. Walter Tavares ha estat el jugador que ha recollit més rebots amb 13 i per darrere Nacho Martín amb 12 i Kim Tiley amb 11. Guillem Vives i Marcelinho Huertas empaten a assistir 8 cops i Ricardo Uriz s'hi acosta amb 7.
Vernon Goodrich.
Recordem que és el nou fitxatge de la Bruixa d'Or, que arriba per reforçar el joc de l'interior dels del Bages. El pivot ja és a Manresa i, de fet, aquesta tarda ja s'ha entrenat amb els seus companys.
Lugos Barton.
El txec ha fet un bon paper amb el València i seguirà un mes més amb l'equip taronja. El seu contracte torna a acabar el proper 26 de febrer. Així, doncs, podrà jugar a la Copa del Rei.
Àlex Mumbrú.
L'aler del Bilbao ha arribat aquest cap de setmana a superar els 600 triples de la Lliga Endesa i es converteix en el segon jugador actiu amb més triples anotats per darrere de Joan Carles Navarro. A només 50 i està d'entrar a la categoria d'històric, els 650 triples. Amb 33 punts també ha superat la seva màxima anotació a la Lliga Endesa.
Aito García Reneses.
Homenatjat a Sevilla després de complir 40 anys com a entrenador de bàsquet, Fernando Morala, president del Cajasol, va entregar al tècnic un obsequi commemoratiu i va rebre l'ovació del públic.
Deixem la CB, la Lliga Endesa, anem amb la Deco Or.
Victòries del Força Lleida del River Andorra i una derrota del Barça. Els de la Terra Ferma van guanyar 93 a 81 a l'Oviedo i ocupen la novena posició amb 7 victòries. El River, per la seva banda, continua líder amb 14 victòries després de guanyar 74 a 77 al Breogán de Lugo. El Barça, per la seva banda, va perdre per un punt 65-64 contra el segon classificat, el Palència. Els blaugranes continuen coers amb 3 derrotes.
I recordem que aquest divendres es disputen la Copa Príncep d'Astúries, divendres a les 9 de la nit a Andorra, entre el River Andorra i el Palència. Anem amb la Deco Plata.
El Prat va perdre 74 a 66 al Conserves de Cambados. El Prat és tercer amb 10 victòries.
I un apunt, el Barça és últim a la classificació amb 3 victòries, no amb 3, amb 3 derrotes. Anem amb la Lliga Femenina 1.
Victòria del Girona i derrota del Cadí. Les gironines van guanyar 76 a 80 a la pista del Gran Canària i ara mateix són cinquenes amb 7 victòries. El Cadí va perdre a casa 56 a 70 contra l'Alimentos de Zamora, el cuer de la Lliga. La derrota desplaça el Cadí a la vuitena posició amb 6 victòries.
Lliga Femenina 2.
Victòria del segle XXI i derrota del Barça CB. El segle XXI va perdre a casa del Tenerife per 60-55 i són cinquenes amb 6 victòries. El Barça CB va guanyar el 26 Estudiantes per 77-71 i són onzenes amb 2 victòries.
I a Europa comencem parlant del Partizan.
Dragan Milosavljević es suma a les baixes de David Bertrand i Leo Westerman per al Partizan, un trencament dels lligaments creuats el faran perdre's tot el que queda de temporada.
Xesca de Moscou.
Segona derrota en Lliga de l'equip rus, Tétore Messina, tot i un empat a falta de 2 segons pel final i pilota per Xesca, James Agustinek, Sant Canària o València, va fer un triple sobre la Butzina que va fer perdre els de Messina, un Kimki que continua líder.
Anem a Grècia.
El Panathinaikos va apallissar el Panathinaikos cos per 56-76 amb un Papas que va anotar 15 punts i va fer 4 assistències. L'Olympiakos juga avui contra l'Ilissiakos.
I pel que fa a la NBA hem de començar parlant de Calderón.
17 punts, 4 assistències i 2 rebots en 34 minuts. Victòria de Dallas 116-106 contra els Pistons de Detroit.
Pau Gasol.
Nova derrota dels Lakers de Los Angeles 110-103 a la pista dels New York Knicks. Gasol, però, va tornar a brillar amb 20 punts, 13 rebots i 4 assistències en 38 minuts.
I aquesta matinada?
8 partits, victòries de Heat, Pelicans, Nets, New Warriors, Knicks, Suns, Mavericks i Nuggets. Destacar els 38 punts de Curry, els 35 d'Anthony i els 19 rebots de Davis. Però destacar també a Terence Ross, del Raptors, que en el partit de dissabte va arribar a anotar 51 punts. 10 triples amb els que arriba el rècord de la franquícia, igual al rècord d'anotació que tenia també amb 51 punts Vince Carter.
Dotze minuts per les 9 de la nit, repassats els noms notícies de la jornada d'avui dilluns 27 de gener 2014. Hem de parlar de la 17a jornada de la Lliga Endesa.
Bàsquet al dia, Òscar Merino.
Tornen a baixar les temperatures. Sort que cada vegada més cases gaudeixen de l'escalfor amiga.
I és normal, perquè Endesa ofereix en equipament de calefacció descomptes de fins al 50% i un finançament de 18 mesos sense interessos. Si vol que l'escalfor amiga entri a casa seva, visiti endesaonline.com o truqui al 902 50 66 80.
Endesa, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.
Si no ens pots escoltar en directe, pots disfrutar del bàsquet al dia a iVox.com i si et subscrius al nostre canal gratuït, rebràs directament la descàrrega del programa. Una forma fàcil i directa de viure amb nosaltres el millor bàsquet. I can tell that you're a sinner.
Doncs el millor bàsquet, ja ho sabeu, aquí, a Ràdio Estel, de dilluns a divendres. I per cert, demà, bàsquet al dia, òbviament no faltarem a la cita, però a 8:15, eh? De 8:15 a 9:15, comencem una hora abans, acabem també una hora abans, perquè després vindran els amics dels Pericos Online amb el partit de Copa de l'Espanyol, que juga el partit de tornada al camp del Real Madrid, eh? Així que preneu bona nota d'aquest canvi horari de demà, i només de demà, bàsquet al dia a partir de 8:15 de la tarda. I avui dilluns, abans d'escoltar i analitzar la 78a edició de la Copa del Rei de Bàsquet Màlaga 2014, hem de repassar els enfrontaments de la 17a jornada de Lliga i veure com ha quedat la classificació finalitzada la primera volta del campionat.
Iberostar de Tenerife 78, La Bruixa d'Or 83, Rio Natura Mombús 89, Bilbao Bàsquet 81, CAI de Saragossa 103, UCAM Múrcia 67, Baloncesto Fuenlabrada 74, Laboral Cutxa 73, Herbalife Gran Canària 89, Valladolid 60, Real Madrid 88, Unicaixa 67, 20 Mobile Estudiantes 72, Diput Cova Bàsquet 61, Cajasol 57, Barça 62 i València Bàsquet 85, Fiat Joventut 69. I pel que fa a la classificació, el Madrid és líder amb 17 victòries, amb 15 al València, amb 12 al Barça, amb 11 a Unicaja i Herbalife de Gran Canària, amb 9, CAI de Saragossa, Laboral Cutxa i Iberostar de Tenerife, amb 8, Guipúzcoa Bàsquet, Fiat Joventut i Cajasol, amb 7, Bilbao Bàsquet, amb 6, Rio Natura Montbus, Fuenlabrada, La Bruixa d'Or, amb 5, UCAM Múrcia, amb 4, Estudiantes i amb 2, Valladolid.
Doncs el Barça, que ha tancat la primera volta amb 12 victòries, a 5 del Real Madrid, després de guanyar ahir diumenge el Cajasol de Sevilla per 57-62, partit fluix dels homes de Xavi Pascual, que per darrere en el marcador pràcticament tot el partit van despertar a temps. A 5 minuts al final i amb un parcial de 5-10 es van emportar la victòria. Pasqual posa nota a un partit, diu, justet dels seus homes.
Hoy es un partido que estamos contentos con la victoria, pero creo que si fuera al colegio diría que tenemos un aprobado justillo, ¿no? Hemos hecho un partido al nivel de lo que deberíamos hacerlo. Sí, de trabajo, perdón, ¿eh? Sí, no es que hayamos tenido mala actitud ni que no hayamos trabajado, ¿eh? En absoluto, hemos trabajado, si no lo hubiéramos ganado, porque nos enfrentamos a un equipo que trabaja mucho. Pero hemos tenido desacierto, falta de decisión un poco, y estas situaciones que te digo de contraataque, que algunas de ellas inexplicables, pero eso digo, un aprobado justo.
I el dia que Aito García Reneses complia 40 anys a les banquetes, l'entrenador del CajaSol, ex del Barça, analitzava així la derrota del seu equip.
Ha sido una lástima no haber podido ganar el partido. Lógicamente, enfrente estaba Barcelona, pero yo creo que hoy era un buen día, por mucho que, por ejemplo, Abrines haya hecho el Navarro, y Abrines, que ya lo va haciendo bastantes veces. El punto fundamental para no haber podido ganar el partido ha sido que no hemos metido, y muchas veces con muy buena posición. Y entonces, pues en esto tienes que aceptarlo, porque hay veces que se mete y hay veces que no se mete.
Y un Aito que también hablaba de un Barça irregular.
La verdad es que ellos no han jugado un partido brillante tampoco. Por una parte será porque nosotros no lo hemos dejado, y por otra parte pues porque ellos no han conseguido una regularidad como la que pueden conseguir cuando estén más rodados algunos jugadores, como Oleson, que apenas ha participado, no ha hecho cosas mal, pero no, apenas ha participado. Entonces, pues, esa brillantez, pues no hace falta solamente que estén bien, pues Marcelinho, que ha creado mucho juego, Abrines, que ha estado muy, muy bien, o los pivots en sus continuaciones, ya sea Tomic o Dorsey, que también nos han hecho mucho daño. Entonces, está claro que hoy era una buena ocasión, pero yo creo que hay que mirar hacia adelante, y no hemos podido, por cosas que tenemos que seguir mejorando, y porque algún día, pues, los tiros claros tampoco los metes.
Doncs el dia que Navarro era baixa per descans, Sabrines es va escollir el gran protagonista amb 17 punts, amb un 5 de 6 en triples. Un altre home.
Marcelinho Huertas, que assegura que l'equip tanca la primera volta amb bones sensacions.
Hemos mejorado muchísimo, yo creo que sobre todo nuestro nivel de concentración, de superación en los momentos difíciles dentro de los partidos, y aunque bueno, sabemos que bueno, a veces no se puede ganar, el equipo siempre lucha, está en el partido, está metido y no se va, ¿no? Yo creo que es un poco la mentalidad que tenemos que tener, seguir trabajando para, bueno, claro, mejorar. Yo creo que hoy ha sido un partido que bueno, puede haber terminado de otra manera, un partido muy de dos caras, que bueno, podría haber caído la moneda tanto para nosotros como para ellos, pero al final hemos tenido tranquilidad, pero sabemos que tenemos que seguir mejorando y todavía queda mucho, pero las sensaciones son buenas.
I abans de la Copa, al Barça li venen dos partits molt complicats. Divendres a la pista del Panathinaikos i diumenge a la pista del València.
Venir de ganar dos equipos que juegan a un nivel altísimo, Panathinaikos y Valencia, que está haciendo una temporada, la verdad es que increíble, y bueno, nosotros sabemos que para ganar esta semana tenemos que jugar al más alto nivel, ¿no? Entrenar bien y saber que bueno, serán dos partidos de esos que van a ir punto a punto y que tenemos que bueno, estar metidos, intentar minimizar los errores al máximo, pero que bueno, el equipo está preparado para ganar tanto en Oaxaca como en Valencia.
Doncs, com deia l'Adrià, el proper partit del Barça serà cita europea, top 16 de l'Eurolliga, una nova jornada. El Barça jugarà divendres a 8:45 a la pista del Panathinaikos. I ahir diumenge la Bruixa d'Or Manresa treia endavant un altre partit fora de casa, ahir 78-83 a la pista de l'Iberostar Tenerife, rival del Barça, en els quarts de final de la Copa. En parlem tot d'una, de la victòria d'ahir de l'equip del Bages, segona consecutiva fora de casa, tercera fora de casa en tota la temporada, tota la primera volta. En parla el seu tècnic, Borja Comenja.
Un partido muy igualado desde el principio hasta el fin, aunque quizás en el último cuarto nosotros nos hemos puesto con una renta que parecía más cómoda por lo que ha pasado en el partido. La sensación es que hemos ido de menos a más, de que hemos ido creciendo durante el partido. Pero bueno, nosotros cada vez nos encontrábamos un poco mejor en el campo, sumando jugadores desde en las rotaciones, con la sensación de que todo, de cada vez encontrábamos más soluciones para los problemas que nos ponía Tenerife, ¿no? Y al final, afortunadamente, nos hemos podido llevar la victoria.
I del partit d'ahir, destacar Marcus Ericsson amb 16 punts, 6 rebots, 22 de valoració, o els 8 punts, 8 de valoració del debutant Marcos Jubicic.
Me ha gustado porque se ha mojado, digamos, ¿no? No ha venido aquí con la excusa de adaptarme, que solo llevo dos sesiones de entrenamiento y voy a verlas pasar, sino que él se ha mojado en defensa, con algún error, porque ha regalado algunos tiros libres, pero también ha recuperado algún balón. Nuestro equipo, una de las cosas que intentamos fomentar ya es que seamos valientes. Y yo creo que él se lo ha tomado al pie de la letra.
Doncs el proper partit de la Borussia Dortmund-Manresa de nou serà fora de casa, serà aquest proper diumenge, 12:45 a la pista del Fiat Joventut. I per cert, que demà el bàsquet del dia, de 7:45 a 8:45, parlarem i analitzarem la primera volta de la Borussia Dortmund-Manresa amb el seu tècnic. Demà, Borja Comenja parlarà al bàsquet al dia. Dit això, recordar també la derrota de dissabte del Fiat Joventut a València per 85-69, partit igualat en el marcador fins que, doncs, a 5 minuts al final, l'equip de Perasovic el trencava amb un darrer quart, doncs, que reflexa un 33-11, que ho diu absolutament tot. Sabane, 26 punts per 31 de valoració. Ara ens hem de centrar en la 78a edició de la Copa del Rei.
Bàsquet al dia, Ràdio Estel. Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els de reflexió, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei Ràdio a la Carta de radioestel.cat. Escolta'ns quan a tu et vingui de gust. Els viatges del Club Més Amics t'estan esperant. Del 15 al 22 de febrer, Xipre. Descobreix la Mediterrània Oriental amb nosaltres i empapa't de bellesa. Per més informació, truca al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Doncs els 8 equips classificats són els que, òbviament, estaven avui al bombo del sorteig de la Copa. Els 4 primers, Madrid, València, Barça i Unicaja, caps de sèrie. I els 4 restants, Herbalife, CAI, Caja Laboral i el Iberostar Tenerife. El sorteig de la Copa realitzat aquest matí ha quedat de la següent manera. Partits de quarts de final, dijous 6 de febrer a les 7 de la tarda i en directe per la U, Real Madrid, Herbalife, Gran Canària.
I Alberto Herreros, exjugador del Madrid i ara director tècnic de la secció, parla d'un partit difícil contra aquest Herbalife Gran Canària.
Que nos ha tocado Gran Canaria, que es un equipo muy duro, muy fuerte, que juega a un nivel de fuerza y demás que a nosotros nos viene regular, pero vamos, este es el sorteo y bueno, pues el que explote mejor sus bazas va a ser el que gane.
Un Herreros que explica que tot i que siguin els favorits han d'estar molt concentrats en la Copa.
Tenemos una racha de victorias tremenda, en Liga CB no hemos perdido todavía en la primera vuelta y es normal que nos cataloguen como favoritos, ¿no? Pero estamos conscientes que esto es la Copa, que a un partido puede pasar cualquier cosa y que enfrente tenemos un rival como el Gran Canaria muy fuerte, con un gran entrenador, unos grandes jugadores, con experiencia, muy físicos y que va a ser un partido muy complicado.
Y el director técnico de la sección acaba hablando de la resta de favoritos.
El Barcelona, el Valencia está haciendo una gran temporada, Unicaja puede ser el equipo tapado. A mí me parece que cualquiera de los equipos puede ganar este campeonato.
I per la part de l'Herbalife Gran Canària, Eulis Baez explica la dificultat que és enfrontar-se al Real Madrid.
Un equipo que no tenía que tocar. Nos tocó el monstruo de la Liga y nada, lo que toca es pelear contra ellos. Nosotros tenemos que salir a pelear todos los juegos, como siempre, pero la Copa es un juego especial donde vamos a tener que salir a pelear con ellos y dar el máximo de nosotros para poder estar al nivel, porque son un gran equipo. Bueno, la primera vuelta de ellos lo dice todo, así que si nosotros queremos competir contra ellos tenemos que estar al mejor nivel posible.
Un Baez que no vol explicar les claus que té l'equip groc per poder guanyar els blancs.
No, nosotros no te vamos todo con secreto ahora. Para este partido todo es secreto. Ahora no vamos a hablar de clave ni nada de eso, sino de lo que tenemos que hacer nosotros y eso lo vamos a mantener interno.
Y a Tomás Vellas tampoc li ha agradat que els hagi tocat al Madrid.
Bueno, pues yo creo que es el peor emparejamiento posible porque es el primero que ha acabado la primera vuelta, no lo ha vencido ningún equipo y está en un estado de forma sensacional, así que de todos los que había pues es la peor opción, por decirlo de alguna manera.
El jugador, però, no dona el partit per perdut i destaca les opcions dels canaris.
Però la Copa todo cambia, es a un partido, en un partido todo puede pasar, además es en un campo neutral, que es allí en Málaga, y la presión la tienen ellos. O sea que en ese sentido sí que son ellos los que tienen que ganarnos sí o sí, y nosotros pues bueno, vamos también con mucha ilusión. Es un reconocimiento al trabajo que hemos hecho en la primera vuelta y vamos a tener nuestras opciones.
Doncs aquest Madrid Herbalife Gran Canaria jugarà el dijous 6 de febrer a les 7 de la tarda. Qui guanyi d'aquesta eliminatòria s'enfrontarà en semifinals amb el guanyador del partit Unicaja CaI Saragossa, que jugarà el dijous 6 de febrer a 9:45 de la nit.
L'entrenador de l'equip anfitrió, Joan Plaza, parla de les seves sensacions amb el CaI.
Aprendiendo, si lo hubiéramos ganado quizá de 20 o de 30, pensaríamos que hubiera sido un rival fácil, pero el hecho de haber perdido contra CaI hace poco menos de un mes y medio aquí en casa ya explica bastante qué dificultad puede tener, ¿no? Hay que concentrarse, saber de que aquí no hay enemigos fáciles, la gente viene a intentar dar la sorpresa, nosotros hemos de intentar hacer valer el factor cancha. Pero en una Copa del Rey, donde hay 8 aficiones distintas, también es muy difícil que se decante. En cualquier caso, jugamos en casa, conocemos la cancha, conocemos el parquet y queremos disfrutarla y vivirla. Hay gente que no ha jugado nunca una Copa del Rey en mi equipo y por lo tanto espero que seamos capaces de ser dignos y que eso también nos permita hacer un punto de inflexión en nuestra trayectoria, ¿no? Hacer una buena Copa del Rey para nosotros querría decir quizás recuperar a gente que durante un tiempo ha estado desencantada con el equipo, prolongar un poco las sensaciones positivas que ahora estamos transmitiendo, vamos a utilizarla para acabar contentos, pase lo que pase.
Fran Vázquez veu complicat per la seva banda l'emparellament amb els aragonesos.
Hemos jugado contra el CaI, nos ha ganado en casa, un partido que en la primera parte habíamos jugado muy bien, en la segunda pues ellos han mejores, han puesto su ritmo, y bueno, yo creo que también hay que hablar que han estado sin tres jugadores importantes de ellos, ¿no? Yo creo que tengo que estar con los 6 sentidos contra ellos, intentar que el partido que ha pasado aquí en casa pues no se vuelva a repetir, sabiendo que es un partido de vida o muerte, ¿no?
Un Fran Vázquez que destaca que la concentració serà la clau.
Aparte de que llegue mejor en forma, que esté más concentrado y que bueno, que son muchas cosas que bueno, a ver, yo en mi caso pues llegar, jugar, pensar en el siguiente y intentar defensar lo más posible para que tu cuerpo pues se adapte al trabajo físico en un poco día, ¿no? Y eso es más importante, estar concentrado y sobre todo pues ilusión por ganar, ¿no?
I ara escoltem veus del CaI de Saragossa. Parla sobre aquest partit el seu tècnic, José Luis Abós.
Bueno, sabemos que a priori todos los que no éramos cabezas de serie, por lo tanto todos iban a ser complicados. En este caso, bueno, nos viene a tocar el anfitrión. Hay que decir que, hombre, precedentes hemos tenido buena experiencia esta temporada, hemos tenido una buena experiencia, pero eso no quiere decir nada. Vamos a jugar contra un equipo potente, un equipo que está clasificado en Euroliga, un equipo que ha quedado tercero en la Liga. Y un equipo que, bueno, pues me imagino que también tendrá la ilusión de hacer algo bonito en su casa jugando la Copa del Rey. Por lo tanto, bueno, pues sabemos de la auténtica dificultad del partido. Pero bueno, nosotros tenemos que ir allí con toda la tranquilidad del mundo, sabiendo que podemos competir contra cualquier equipo y que estamos preparados, que ya tuvimos una experiencia el año pasado y que, bueno, que tenemos que seguir en esta línea y bueno, ir allí a competir e intentar ganar.
El director tècnic del CaI, Willy Villar, explica les seves sensacions sobre aquest emparellament.
A que nos toque el anfitrión, bueno, cualquiera de los rivales iba a ser muy complicado y en este caso, bueno, pues Málaga no lo va a ser menos, va a tener el apoyo de su afición, pero hemos demostrado que podemos competir con ellos, lo hemos hecho en la Liga y vamos con la máxima ilusión de pasar ronda. Esperemos que la experiencia del año pasado nos sirva para encarar este partido y vamos con la máxima ambición de pasar este primer partido.
I el jugador Albert Fontet mostra la seva alegria per haver entrat a la Copa del Rei.
Bueno, primero de todo decir que estamos muy contentos por haber entrado, que hasta ayer no lo sabíamos. Y bueno, nos daba un poco igual quién nos tocara porque todos son equipos de Euroliga y grandes equipos. nos ha tocado el equipo de casa. El año pasado también nos tocó el equipo de casa, pero bueno, la verdad que ya los ganamos allí y vamos confiados que sabemos que podemos hacer un buen trabajo.
Doncs per un cantó del quadre, partits a quarts de final, Madrid, Herbalife i Unicaja CAI, i pel divendres dia 7, els altres dos partits de quarts de final, a les 7 de la tarda, València, Caja Laboral.
Parla l'entrenador taronja, Velimir Perasovic.
Caja Laboral es equipo menos deseado por todos, por su calidad, por su equipo que tiene, por toda la historia que está detrás de ellos. Pero siempre digo, cuando quieres llegar lejos en la competición, tienes que pasar por huesos más duros. Y si tenemos realmente algo que hacer, no podemos pensar que nos tocó rival más difícil. Tenemos que pensar que tenemos que jugar muy bien para pasar y pensar solo a esto.
I Pau Riba, jugador del València, destaca la dificultat que jugar contra el Laboral Cotxa.
La Copa sempre hi ha els 8 millors equips i sorteig és el sorteig. És un primer partit complicat, però bueno, també l'equip local està a l'altra quadra, el Real Madrid està a l'altra quadra. Bueno, per algunes coses bé i per algunes no, però bueno, s'ha de jugar, no? Són tres partits, qualsevol equip pot guanyar i tenim ganes d'arribar fins on menys on vam arribar l'any passat. Sí, jo crec que no han trobat encara el seu joc durant la temporada i bueno, però clar, la Copa és et pot servir de moltes coses, no? Recordo que l'any passat nosaltres ens va servir de punt d'inflexió, que venia una mala ratxa i a partir d'allà vam començar a jugar millor. Perquè ells són un equip històricament especialista en la Copa i serà difícil perquè bueno, ells tenen una plantilla de molta qualitat i qualsevol partit doncs, poden guanyar.
I per la banda basca, del Laboral Cotxa, el seu tècnic, Sergio Scariolo, descriu el rival.
Bueno, es obvio que cualquiera de los equipos cabeza de serie hubiese sido un rival importante. Valencia lo es, está tal como se preveía en verano, en función de cómo se iba construyendo el equipo, incluso yo creo, más allá de las previsiones, está haciendo una temporada a nivel de Liga CB muy buena, con una continuidad de una solidez admirables, con una base defensiva muy buena y con un nivel de peligro y de acierto en el tiro de tres puntos que permite jugar con muchos espacios también a jugadores interiores que tienen talento y atleticismo.
Y Fabián Cosé ve al Valencia un rival complicado a batre.
Bueno, es un buen equipo. Ellos están haciendo una buena temporada y bueno, el partido que han ganado de aquí en Vitoria está todavía en la cabeza, que hemos perdido al último segundo y creo que va a ser un partido muy interesante.
Doncs a les 7 de la tarda, del divendres 7 de febrer, València Bàsquet Laboral Cotxa, i qui guanyi d'aquesta eliminatòria s'enfrontarà en semis al guanyador de el Barça Iberostar Tenerife, que jugarà el proper divendres a 2:15 de la nit.
Xavi Pasqual té clar que els ha tocat el club que té més a guanyar i menys a perdre.
Sin duda lo que me hace es, creo yo, no tener nada más que la intención de disfrutar del momento y ser muy peligroso en el sentido de estar liberado de cualquier tipo de presión.
Pasqual considera que arribaran bé a la Copa sense oblidar que abans tenen dos partits molt complicats.
Bueno, creo que llegamos en un buen momento, tenemos 6 victorias consecutivas que no habíamos tenido hasta el momento, pero previamente tenemos dos partidos muy difíciles, que tenemos viernes en la pista de Panathinaikos y domingo en Valencia, creo que son dos partidos viernes y domingo que van a ser muy complicados para nosotros, de mucha exigencia y siempre digo, ¿no? Los partidos anteriores condicionan a los siguientes y vamos a ver cómo salimos de la semana que viene para pensar en la Copa.
I l'entrenador del Barça també fa un cop d'ull a la resta d'enfrontaments de la Copa.
La Copa del Rey puede pasar cualquier cosa. Si tienes un mal día, te vas a casa. Veo pues un enfrentamiento de primerísimo nivel de los equipos que son aspirantes a ganar la competición. Y por otro lado, el resto de los partidos, pues bueno, tienen su grado de emoción y seguro la incertidumbre de una Copa del Rey donde es muy importante el entrar bien en ella, el coger buen feeling, porque si no te quedas fuera.
I escoltem també el que diu el capità del Barça, Joan Carles Navarro.
El enfrentamiento contra el Ajax, pues siempre los primeros partidos son con bastante nervios. Es un equipo que la primera vez que llega a la fase final de Copa y ya, pues a jugar contra el Barça sin presión. Nosotros pues animados de poder jugar bien la Copa, eso es un momento importante de la temporada. Trofeo y queremos hacerlo bien.
I per la part del Tenerife, escoltem el seu tècnic, Alejandro Martínez, que explica la dificultat de jugar contra el Barça.
Yo creo que cualquiera de los cuatro rivales que nos podían tocar, pues son igual de potentes. Ayer había dicho que quizá prefería el Real Madrid, primero porque el partido va a ser el jueves a las 7 y creo que nos venía bastante bien por horario. Y después, una estupidez, como muchas que digo, que de los cuatro al con el que mejor resultado habíamos tenido, ¿no? Bueno, al final ha sido el Barça y, bueno, pues trataremos de prepararnos lo mejor posible después del partido de Obradoiro. El partido será el viernes, tendremos un día más para trabajar, para prepararnos. Y bueno, un partido que se juega a una sola opción, que no hay vuelta, ni hay segunda parte, ni nada, pues bueno, todo puede pasar. Nosotros vamos con toda la ilusión del mundo y sabiendo que jugamos contra uno de los favoritos, no solo para ese partido, sino para llevarse el trofeo final, pero bueno. Una motivación más para tratar de competir al máximo nivel.
Y Ricardo Auriz, jugador del Tenerife, creo que el equipo es mereix ser a la Copa.
Ya te digo, muy contentos por la clasificación para la Copa. Creo que no lo hemos merecido. Si otros equipos no están entre los ocho primeros es porque no han logrado las victorias necesarias. Nosotros, a pesar de quizás perder, bueno, el último partido en casa, con el espectacular ambiente que había en el Santiago Martín, pues un poco tristes, pero sí que nos merecemos entrar a la Copa y, como ha dicho Alejandro, pues vamos con la ilusión, con las ganas de hacer un buen papel y, ¿por qué no?, pues intentar dar una sorpresa contra uno de los favoritos como es el Barcelona.
I acabem escoltant a Saúl Blanco, que afirma estar content amb el rival que els hagi tocat al Barça, de Xavi Pascual.
Yo estoy contento con el rival que nos ha tocado. Creo que son dos... Dos formas de ver el baloncesto completamente distintas y que nos puede ir bien si conseguimos pues darle al partido un ritmo rápido, irnos a muchos puntos y que bueno, al Barça le cueste esos ataques pausados y con tanto movimiento y tanto balón interior. Esperemos que podamos, ¿no?, pues hablar el viernes por la noche y decir que nos quedamos un día más en Málaga, pero para eso quiero jugar el partido.
Doncs així queden els enfrontaments d'aquesta Copa del Rei de Màlaga 2014. Dijous 6 de febrer a les 7 de la tarda, Real Madrid Herbalife Gran Canària, i a 9:15 Unicaja CAI de Saragossa. Divendres 7 de febrer a les 7 de la tarda, València Bàsquet contra el Laboral Cutxa, i a 9:15 de la nit, Barça Herbalife Tenerife. Les semis dissabte 8 de febrer a les 7, el guanyador del Madrid Canàries i Unicaja CAI, i a 9:15 els guanyadors del València Laboral Cutxa i Barça Herbalife Tenerife. La final diumenge 9 de febrer a les 6 de la tarda. 15 minuts per 9:15, una pausa i busquem les opinions d'Albert Illa i de Julián Felipo.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
El rebesavi Sebastià, Damià, el meu besavi, el meu padrí Josep, Sebastià, el meu pare, i jo mateix, l'Eduard, juntament amb els meus germans. 5 generacions, 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga dels Ubac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta a 1851, una de les fàbriques d'embotits més antigues de Catalunya. Avui seguim en primera línia. Per alguna cosa serà Ubac Organyà, les coses ben fetes.
Tornen a baixar baixar les temperatures. Sort que cada vegada més cases gaudeixen de l'escalfor Amiga.
I és normal, perquè Endesa ofereix en equipament de calefacció descomptes de fins al 50% i un finançament de 18 mesos sense interessos. Si vol que l'escalfor Amiga entri a casa seva, visiti endesaonline.com o truqui al 902 50 66 80.
Endesa, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.
Doncs a veure què opinen d'aquest sorteig, el que ha donat de si la Copa del Rei de Màlaga 2014 amb aquests creuaments de quarts de final i el que podria passar a la semis i també a la gran final de la propera setmana. Per l'estat del Mundo Deportivo, Julián Felipo, hola, bona nit.
Bona nit.
Què tal? I exjugador CB, Albertilla. Hola, Albert, bona nit.
Hola, bona nit.
Bueno, senyors, què us ha semblat el que ha deparat el sorteig de la Copa 2014 a Màlaga, Julián?
Bé, des de l'òptica del Barça, jo crec que ha sigut un bon resultat, perquè bé, no, és un dels rivals. Bé, no, a la Copa, els factors mentals sempre canvien una mica les previsions i pot ser que es complin les coses contra el rival més inesperat i és un partit i pot passar de tot. Però pel potencial i una mica pel que ha durat de si aquesta primera volta, ho hem d'escollir i prefereixo enfrontar-me a l'Iberostar que no, per exemple, al CAI, no? Però a més, doncs, bé, és una Copa oberta que com dic, doncs, dona peu a molt, a poden haver-hi sorpreses, però que el Barça, el més important és que arribi en bona condició mental i física i això serà bàsic perquè pugui anar al lluny.
Albert, a l'Iberostar Tenerife, el rival més assequible, no? Dels 7 que li podien tocar, o de 7 no, perquè al ser cap de sèrie només et podien tocar 4, però d'aquests 4 sí que potser el més assequible, no? Com deia ara també el Julián.
Sí, sí, el que passa que tots els jugadors i tècnics opinaven que qualsevol dels 8 equips és perillós. L'avantatge o el fet diferencial del Tenerife és que poden jugar sense cap pressió. Ells poden pensar que has educat un dels dos pitjors, amb la qual cosa, bueno, és el que deia el Xavi, gaudir del moment i això sempre pot donar una chance en el partit. I la resta de eliminatòries molt igualades, és a dir, no hi ha Madrid, bueno, amb Gran Canària sap que patirà, CAI Unicaja, en principi Unicaja és favorit, però CAI és un molt bon equip i és potent, i el València-Bascònia és el partidàs, no? Uh-huh. Aquí Baskonia sempre pot donar el millor de si i València està donant el millor de si cada partit, perquè porta dues derrotes i si recordem les derrotes és el camp del Barça dominant el partit i el camp de a la seva pròpia canxa amb el Madrid pues bueno, apretant moltíssim. Aleshores és un gran partit. Ja veurem què passa.
Potser l'eliminatòria més igualada és la de l'Unicaja amb el CAI.
Sí, a mi és un partit que també m'agrada, però València Baskonia també és molt igualat, eh? No sé què opineu vosaltres.
Julián, tu com ho veus?
Sí, sí, jo comparteixo l'opinió. Jo crec que són les dues més igualades, sobre el paper. A més, el fet de que el emparellament pugui propiciar una semifinal Barça contra València, possiblement, si es classifiqués València, també tindria el morbo de que haurien jugat per aquesta per primera jornada de Lliga. Però, bueno, si fos el Caja Laboral també seria un rival molt complicat. Són dos eliminatoris de quals molt igualades i em pronostic bastant incert les altres dues. Sí.
Però apostaríeu pels caps de sèrie, per les semis, Barça-València, Barça-Unicaja?
Jo crec que seria el resultat lògic, però les quinieles no sempre encerten els resultats lògics. Jo penso que probablement saltarà alguna sorpresa.
I tu, Julián?
Sí, jo crec que també, crec que els factors mentals en aquesta competició pesen bastant i de vegades hi ha equips que per jugar més tranquils, com deia Albert, es comporten molt millor que altres que són favorits i per donar peu que hi hagin coses inesperades.
Uh-huh. El clar favorit, i s'ho ha guanyat, és el Madrid, no?
Sí, però jo vaig estar veient el partit d'Euroliga contra el Xesca i el Madrid va sobreviure aquell partit, eh? El Xesca el va passar per sobre i el Xesca és un equip que no està dominant actualment, eh? A Europa és un dels grans i probablement arribarà lluny com Barça, Madrid, com tots aquests equips que Maccabi, com els grans equips d'Europa, però no estava escombrant els rivals i en canvi el dia del Madrid va patir molt i a l'últim partit de Lliga va fer un festival ofensiu a la primera mitja part, un encert estratosfèric, però el tercer quart, sense fer un gran partit, només ajustant molt bé en defensa i forçant situacions llargues amb atac del Madrid i precipitacions, Unicaja li va plantar cara. Al final va acabar guanyant Madrid de 22, però sí, va haver un moment que Unicaja va estar fregant la remuntada ja, llindant els 10 punts de diferència.
Doncs, Julián, a veure com cuina, no?, el Madrid, com es mou, sabent que té aquesta pressió afegida. Potser és l'equip amb més pressió, no?, per tota la trajectòria que porta aquesta temporada de victòries, doncs que és l'únic que sí que no pot fallar, no?, en aquesta Copa del Rei.
Sí, sí, jo crec que les expectatives són més altes que mai per ells. Crec que és l'equip que va amb més l'etiqueta de favorit per això. Tot i que comparteixo també l'opinió de que darrerament no està mostrant el nivell que havia demostrat la primera part de la temporada, no? Inclús més enrere, si remuntem els partits del Galatasaray o del Bayern Múnich, les primeres parts van ser igualades, hi van saber buscar les passidolles i l'encert tampoc era el que havien tingut fins aleshores. Però és un equip molt, molt compensat, amb un rol molt... Jo crec que és l'equip que té el rol més ben definit, molt pautada la rotació, amb jugadors que arriben amb un nivell de maduresa molt alt, crec que és favorit, claríssim.
Escolta, i aquí creu que la derrota del Madrid a Moscou li ha arribat en el millor moment.
Sí, t'ho anava a comentar. Estava escoltant i era un comentari que volia fer jo. Jo he fet un comentari de Madrid, Julián l'ha referendat una mica, estàvem d'acord, i jo estava pensant, sí, però la derrota aquesta, depèn de com llegeixis les coses, però la lectura que han fet de la derrota, vist com van sortir la setmana passada a partir de Lliga contra Unicaja a casa, van sortir sense cap tipus de trauma per la derrota. És a dir, has arribat en un gran moment per no tenir la pressió de que, a veure si la caguem, a veure si no juguem bé el partit que ens toca jugar bé, que és a la Copa del Rei. I penso que ha anat bastant bé aquesta derrota.
Julián, ho veus així?
Sí, jo crec que sí. El boquet una mica del rècord i les ratxes, doncs bé, és una cosa que també podria afectar a nivell de pressió, i bé, és un nivell menys de pressió, però jo crec que segueixen sent tan favorits que ha d'arribar el moment que han de demostrar, doncs, que estan a l'alçada de les expectatives. No?
I el Barça com arriba? Bé, com el veieu?
Ve de resultats, molt, molt reforçat anímicament, amb gent que tira de carro sense demostrar un gran joc a l'última jornada. De fet, és un joc no massa brillant, i patint per guanyar Cajasol, però el van treure, va aparèixer a Brines. Això és bo, que apareixin diferents jugadors i que puguis no tingui que dependre d'un, dos, tres, quatre jugadors. Jo penso que arriba anímicament molt, crec, no sé, és que tampoc estic a dins de l'equip, però jo suposo que estan amb molta tranquil·litat.
I recordem que encara queden dos partits pel mig. I quins dos partits? Divendres a la pista del Panathinaikos i després diumenge a les 7 de la tarda, Julián, a la pista del València, que també diran molt de com arribarà el Barça a la Copa. Depèn del que passi en aquests dos partits, sobretot.
Exacte, sí, és el que anava a dir. Aquests dos partits haurien de servir per reforçar una mica aquesta ratxa de 6 victòries i una mica l'estat anímic. La veritat és que les sensacions d'ahir no són gens bones, perquè l'equip va estar molt malament ofensivament, no va trobar ritme, tenia molts dubtes, el tercer quart va ser deplorable, diguéssim, però bé, va comptar amb l'encert i la determinació de l'Abrines. Jo crec que és molt important, com deia l'Albert, que hi hagin altres recursos més que els del Joan Carles Navarro, puntualment, doncs, podria aparèixer, doncs, algun jugador com l'Abrines, no? Crec que de l'Ordes, per exemple, s'ha d'esperar bastant més, de Papa Nicolau, crec que també.
Oleson sempre apareix.
Sí, sí. I el joc interior hauria de funcionar a un nivell més alt del que s'ha vist fins ara per estar a la Copa amb opcions de poder-la guanyar.
De fet, el propi Aito, després del partit, parlava dels factors del mal joc del Barça, no? Ell deia que, en part, gràcies a la seva defensa, la del Cajasol, i també parlava de la irregularitat del Barça d'aquesta temporada, que li costa, no? Sí que és cert que porta 6 victòries consecutives, que ja té mèrit, però no, amb aquells interrogants, no?, que acaba generant, més que res, pel joc.
Sí, però bueno, hem de reconèixer que la gestió probablement del propi equip i del propi entrenador ha sigut molt més tranquil·la i s'ha portat amb bastanta més no sé, seguretat amb el futur, que potser el que llegíem és que veiem els partits, perquè bueno, generava dubtes, veies que no estaven jugant bé, però ells sempre intentaven transmetre tranquil·litat. La part bona d'aquests dos partits, el de València, potser sí que pot fer més mal, però jo penso que anar a Panathinaikos i guanyar o perdre, si guanyen es reforçarà, si perden no es restarà gens, gens, perquè ja han guanyat dos partits molt importants fora de casa a Europa, sí. I perdre aquesta pista és que no et resta.
Bueno, també depèn de la forma, no?, com es perde.
Sí, però bueno, però com que porten ja molt sumat a l'Eurolliga, no crec que el resti aquest partit. A València sí que bueno, depèn de què passi, sí, és que també és un partit que si el guanyen estaran molt bé, si el competeixen també estaran molt bé, l'únic d'alta baix seria que juguessin molt malament i que els passessin per sobre, però jo no veig aquest escenari, no intueixo que hi hagi aquest escenari.
El que deia ara l'Albert, que el Barça a l'Eurolliga ha guanyat fora de casa a la casa del Fenerbahçe i de l'Olympiacos, que són victòries de molt de prestigi, i sí, és cert també, Julián, doncs, que la Lliga Endesa, la Lliga CB, és que el Barça ha acabat la primera volta a 5 victòries del Madrid, eh?
Sí, jo crec que la bona ratxa de resultats ha arribat en un bon moment, perquè així com dèiem que la primera fase de l'Eurolliga doncs, no era tan dramàtic perdre partits, en aquest top 16 la veritat és que començar bé era molt important, perquè aquí sí que el marge d'error es redueix i la bona classificació és molt important, no?, de cara a l'encreuament. Bé, s'ha de completar, jo crec que si l'equip físicament arriba bé, doncs la Copa pot reafirmar una mica més aquest projecte. I per lo demés, doncs bé, esperar que l'equip segueixi creixent, perquè té molt marge per fer-ho, sobretot defensivament, que era una mica el que es va faltar a la primera part de la temporada, i crec que de mica en mica va trobant aquests resorts, i està al final allò com s'espera. No?
Per acabar, us volia preguntar doncs, també per la derrota del Fiat Joventut, es queden 8 victòries, acaba amb 8 la primera volta, i la victòria de mèrit de la Bruixa de Manresa a la vista del Iberostar Tenerife, que es queda amb 6 victòries, també ha acabat arrodonint la primera volta a l'equip del Bages.
Sí, de Manresa amb molt de mèrit, a més amb una pista que probablement el fet aquest de que no s'hi juguessin, bueno, s'hi jugaven molt per la seva pròpia supervivència a la Lliga, no? Però hi havia la pressió afegida de la jornada aquesta de la Copa, de si estaves classificat o no abans de començar, de si depenies del teu resultat, i això una mica els equips implicats, jo penso que els hi pot haver passat factura i el Manresa ha sabut pescar.
Ho ha aprofitat.
En el seu moment i això li sumarà molt. Li sumarà molt. Igual que el comentari d'aquestes 5 victòries a Madrid, això li resta al Barça de cara a la competició de ser regular a la Lliga, no? Perquè el factor camp serà important al final de la competició. I la penya pues, bueno, va tenir un moment complicat, amb un parcial dolent quan no tocava i se'm va anar per terra una molt bona feina.
Sí, 33-11 el darrer quart, però vaja, Julián, bona primera volta del Manresa, de la Bruixa d'Or i també del Fiat Joventut.
Sí, el Joventut la pena doncs, que no va complir la seva part, tot i que era molt complicat, no? Però bé, va estar 3 quarts de partit dominant i en últim es van enfonsar. Perquè la pena, sobretot perquè tots els altres condicionants de poder-se classificar per la Copa es van complir, van perdre els equips que havien de perdre, i l'únic que va faltar doncs, la victòria aquesta, que s'havia aconseguit també contra Cajasol, en aquesta segona oportunitat i no va poder ser. Malgrat tot, jo crec que al principi de temporada diuen els aficionats del Joventut que estarien lluitant per entrar a la Copa.
Exacte.
I difícilment no haguessin pogut creure.
Doncs ara que...
Manresa, doncs bé, sort d'aquestes últimes victòries, la veritat, paradoxalment sense Waiters, aquesta última, i bé, amb tots els jugadors, la resta de jugadors implicats, la veritat, que ha donat un tomb una mica l'actitud de l'equip, jo crec.
Doncs ja veurà que ens ha parat la segona volta i la Copa. Albert Illa, Julián Felipe, un plaer, que vagi molt bé, gràcies per atendre'ns.
Molt bé, bona nit. Adéu.
Ho deixem aquí, demà tornem a 2.